RAC1 i Agbar presenten, amb motiu del Dia Mundial del Canvi Climàtic, el RAC1 de pensar, amb Mònica Usart.
El canvi climàtic és que el clima canvia per culpa de la contaminació. Per exemple, pel meu aniversari no vull globus perquè es tarden més com a morir que nosaltres. Això vol dir que si comprem globus, el clima canviarà.
El canvi climàtic és el canvi del clima produït per l'activitat humana i crec que ja que tots n'estem patint i en continuarem patint les conseqüències, ens hauríem de posar d'acord per actuar tots en conjunt per evitar que aquest problema vagi a més i hi hagi un punt que ja no puguem tirar enrere.
En el transcurs de la història hi ha hagut diferents períodes de canvis de condicions meteorològiques, però la diferència amb el procés de canvi que estem vivint ara, jo diria que aquí els humans hi tenim bona part de responsabilitat i, per tant, encara cal prendre molta més consciència i actuar amb responsabilitat de l'individual cap al col·lectiu.
Jo veig el canvi climàtic més com una realitat molt negativa que no pas com una amenaça. Ja fa massa temps que ens estan alertant els experts. Tot i així, veig el futur amb esperança sempre i quan es prenguin compromisos seriosos a nivell internacional, perquè és evident que s'ha d'actuar ràpid i de forma consensuada.
Hauríem d'intentar de fer lo possible o ajudar dintre de lo que estigui de la nostra mà, del ser humà, per solventar o ajudar el canvi climàtic a que no succeeixi. Fa patir les generacions venideres que això segurament tindrà moltes més conseqüències.
El canvi climàtic ens afecta a tots, des dels més petits fins als més grans. Els menuts de casa patiran molt més els efectes que aquesta situació comportarà, ja que, com més anys passin, més s'accentuarà. Els adults tenim a les nostres mans actuar i fer alguna cosa per frenar aquest procés. Cal que els governs es posin les piles per solucionar com més aviat millor el problema de salut que pateix el nostre planeta. Fa menys d'una setmana, el dia 24 d'octubre, se celebrava el Dia Mundial contra el Canvi Climàtic. Per aquesta raó, avui, conjuntament amb Agbar, volem dedicar aquest espai a parlar-ne. Per agafar-ne més consciència, per entendre que és un problema real i per veure què s'està fent i què podem fer en el futur. Comencem. Quan parlem de canvi climàtic, sovint fem referència a la pujada de la temperatura que el nostre planeta està vivint. Però què passa amb la pluja? Se n'espera més o menys? Plourà de la mateixa manera? Per parlar-ne, avui tenim aquí la Carme Llassat, que ella és catedràtica de Física de l'Atmosfera de la Universitat de Barcelona. Bona tarda, Carme.
Bona tarda, Mònica.
Si no fem res per frenar el canvi climàtic, com veus Catalunya a nivell de pluja d'aquí 30 anys, per exemple?
Doncs la veig amb canvis importants. Per exemple, avui mateix ja he llegit que Girona comença a patir efectes de manca d'aigua i el que ens estan dient els escenaris de futur és que s'espera una pèrdua del recurs hídric, una pèrdua de pluja a el que seria la part del nord de Catalunya. I per altra banda també s'espera un augment de les precipitacions molt intenses, és a dir, de les tempestes.
Per tant, ens n'anem cap a més extrems, podríem dir, més sequera i més pluges torrencials?
Sí, és un dels lemes ja del canvi climàtic, anar cap a més extrems.
I aleshores, quins problemes ens podrien portar, per exemple, aquestes pluges torrencials?
El primer de tots és la seguretat, és a dir, les pluges que patim o que formen part del nostre panorama climàtic, que serien aquestes pluges d'estiu intenses, el que poden produir és alguna pèrdua de vida humana encara, perquè poden produir aquestes inundacions sobtades, que diem. No? En segon lloc, després, també afectació a l'ecosistema. Veiem a muntanyes que tenim ja esllavissades, que sembla ser cada vegada més freqüents. I en tercer lloc, òbviament, totes les pèrdues econòmiques que impliquen.
I situacions com les que estem vivint últimament, com és el cas del Canà o del riu Francolí o anant cap a un altre tipus de situació, el temporal Glòria, tu lligaries amb això? Perquè tenim molta facilitat a vegades dins dels mitjans de comunicació de posar l'etiqueta d'emergència climàtica, de crisi climàtica, de canvi climàtic, a tot allò extrem que passa, no? Situacions com aquestes, tu les lligaries, aquest tema?
Has posat un exemple i uns comentaris que m'ajuden a la resposta. El cas del Francolí jo no el posaria com a exemple. No és el primer aiguat, la primera inundació que hem tingut. Precisament és coneguda tota la zona de l'Espluga de Francolí, Montblanc, per les inundacions que ja es van produir l'any 1874, l'any 1994... És a dir, és un tema associat ja al propi terreny, a la pròpia climatologia, factor orogràfic, combinació d'entrada d'aire marítim amb molta humitat i molta inestabilitat. Això formaria part d'aquest panorama usual. En canvi, els casos de l'Alcanar o el cas Glòria han estat ja alineats, diríem, amb el canvi climàtic. És a dir, en el cas Glòria ens hem trobat amb un mes de gener en què sí que són típics els temporals de mar, amb unes pluges molt intenses i molt sostingudes, totalment anòmal en aquells mes. En el cas d'Alcanar ens hem trobat amb unes tempestes locals molt intenses que normalment el que haurien donat són precipitacions de l'ordre, bueno, pot ser de 100 mil·límetres, una mica més. Però aquesta quantitat tan elevada, aquesta pluja sostinguda tan elevada que va produir aquestes inundacions, sí que diem que està alineat perquè mostra una major violència del fenomen pluviomètric.
I en el cas del Canà va sortir un tema que va ser el mal pronòstic que es va fer, no? Perquè jo recordo estar aquell dia treballant aquí a la ràdio i veure els mapes de precipitació d'aquell dia i la crònica del temps eren ruixats que poden afectar l'extrem sud del país, avís de nivell 1 dins de l'escala de 6. Pot ser que aquests pronòstics es vagin complicant a mesura que aquest canvi climàtic es va fent més evident?
Sí, perquè efectivament el pronòstic de precipitacions molt intenses els models encara no ho poden captar bé, perquè els fenòmens físics que estan implicats costa molt de modelitzar, introduir-los, diríem, en tot el sistema d'ordinadors, en tots els algoritmes que fa falta per saber quina quantitat caurà. El cas del Canar, amb aquesta quantitat de pluja, normalment hauria estat dins d'un sistema molt més extens. I en aquest cas va ser un sistema molt local. Què vol dir? Doncs que hem de caminar una millor previsió a molt curt termini, ja introduint dades de models, però també estan molt pendents de les dades, per exemple, del radar meteorològic, per poder combinar. I, per tant, això implica tenir una bona xarxa d'observació en molt bon estat en tot moment.
Un dels plantejaments que va sortir el dia del Canà, del Francolí, d'aquestes últimes riuades, torrentades que hi ha hagut, ha sigut el tema del planejament urbanístic, de si realment estem ocupant zones que no hauríem d'ocupar o si pot ser que aquest escalfament global faci canviar el que es coneix com a període de retorn, no? Aquesta dada que es fa servir a vegades per construir en certes zones inundables, doncs si ens hauríem de replantejar el futur urbanísticament en aquestes zones més propenses a les inundacions.
Sense necessitat ja de parlar de canvi climàtic, ens hauríem de replantejar el tema urbanístic. La gran catàstrofe que va patir Alemanya, sobretot a principis de l'estiu, va estar molt vinculada amb l'ocupació de zones altament inundables. En el nostre cas, seguim ocupant zones inundables i és un repte perquè els municipis es troben amb la necessitat econòmica o amb la necessitat d'extensió. El privat tampoc pot deixar aquella zona que ocupa, i és un dels temes més delicats a escala no solament de Catalunya, sinó mundial. Efectivament, el període de retorn el que pot fer és que augmenti la zona de risc, no que disminueixi. Per tant, hem de tenir-ho present ja en les zones que estan actualment ocupades, amb la planificació futura, i tant a nivell privat com a nivell municipal, perquè moltes o alguns d'habitatges socials o de dipòsits, per exemple, a la Vall d'Aran, no? Doncs els bombers, doncs el seu magatzem es troba a zona inundable. Doncs tant l'administració com el privat tindria que tenir-ho present.
I si anem cap a l'altre extrem, cap a la sequera, també ens hauríem de replantejar, com si diéssim, l'aprofitament de l'aigua o com la recollim, o tot el tema de la gestió dels embassaments, dels pantans, continua sent vàlida dins d'aquest nou escenari que veiem de cara al futur?
Sí, precisament dins de tot el Mediterrani està molt més clar l'augment de situacions de sequera que un augment generalitzat de precipitació, que això sí que està molt clar en el nord d'Europa i en el centre d'Europa. En el nostre cas, no s'espera que sigui igual per tot a Catalunya. Hi ha zones, i preveiem, doncs, per exemple, això en el cas de Girona, no?, de tota la part del nord, que s'espera que seran molt més afectades per la pèrdua de precipitació. Això implica que necessitem una gestió molt eficient del recurs hídric i necessitem tenir present els embassaments, la reutilització de l'aigua, el que diuen també avui en dia l'aigua reciclada per determinats usos i, bueno, sí, en darrers moments també, doncs, el que seria les desalinitzadores, la millora dels sistemes de depuració i fins i tot en alguns casos sí que es pot plantejar, doncs, l'antic depòsit que un pot tenir a casa per recollir l'aigua de pluja.
Molt bé, jo crec que ens quedem amb tots aquests detalls que ens dones, que intentarem adaptar-nos a aquest canvi. Jo sempre considero que la clau davant del canvi climàtic és, per una banda, frenar-lo i, per l'altra, adaptar-nos, que és una miqueta tot això que hem anat comentant avui. I moltes gràcies.
Moltes gràcies, Mònica, per tota la tasca que feu.
Que vagi bé.
RAC1 de pensar.
S'accelera, ho adverteix el grup d'experts de les Nacions Unides que investiga l'escalfament global. Alerten que cal aturar les emissions de CO2 perquè, si no, la temperatura serà més alta.
Així és com començava el nou C de RAC1 el dia 9 d'agost d'aquest any, quan va sortir l'últim informe fet pel grup intergovernamental d'experts sobre el canvi climàtic, l'IPCC. Aquesta vegada s'ha encès una alarma vermella, ja que el canvi s'està produint d'una manera ràpida i generalitzada. Us intentem resumir les idees clau que es van recollir en aquest informe.
No hi ha dubte que el canvi climàtic l'ha provocat la humanitat. És un fet inequívoc. La influència humana ha escalfat l'atmosfera, els oceans i la Terra.
Des de l'any 1750 s'observa una pujada d'un 48% en la concentració de gasos d'efecte hivernacle que, sense cap mena de dubte, és causat per l'activitat humana. És la primera vegada que l'informe de l'IPCC no deixa ni un mínim marge al dubte. Fa 20 anys només ho afirmaven un 66% dels informes.
L'escala de canvis recents en el sistema climàtic i el seu estat actual no tenen precedents en els últims segles o milers d'anys.
Som davant d'un nou escenari i no tenim un passat on emmirallar-nos. Ja no hi ha una guia a seguir. Les onades de calor seran cada cop més freqüents i intenses, les pluges més torrencials, les sequeres més llargues i dures, els ciclons tropicals més intensos i cada vegada es perdrà més gel a l'Àrtic. La cobertura de neu anirà a la baixa i també ho farà el permagel.
El canvi climàtic induït per l'home ja està afectant molts extrems meteorològics i climàtics a totes les regions del món.
Les conseqüències de l'escalfament del planeta afecten totes les regions habitades del món, des de les zones més pobres i vulnerables fins als països més rics. Tothom haurà de fer un plantejament de futur.
La temperatura de la superfície global continuarà augmentant fins almenys a mitjans de segle, sota tots els escenaris d'emissions considerats.
Encara que ara mateix deixéssim d'emetre gasos d'efecte hivernacle, el nostre planeta per inèrcia es continuaria escalfant. Si no ho aturem, els fenòmens extrems cada vegada aniran a més i l'adaptació dels humans cada cop serà més complicada.
Si augmenta l'escalfament global, alguns esdeveniments extrems seran més freqüents.
Això també portarà situacions simultànies i entrellaçades, com per exemple onades de calor agreujades per incendis forestals o sequeres excepcionals seguides d'inundacions sobtades. Canvis bruscos que faran que els desastres siguin més difícils de gestionar.
RAC 1 de pensar amb Mònica Usart.
Sovint parlem dels efectes que el canvi climàtic està tenint a nivell mundial, però avui posarem el focus a casa nostra per veure com aquests canvis ja ens estan afectant. Per fer-ho tenim el Marc Prohom, ell és el cap de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda, Marc, i moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
Bona tarda.
Com enfoqueu des del servei l'emergència climàtica? Quin és el vostre dia a dia? Heu canviat molt respecte a fa uns anys?
Sí, de fet, allà al servei meteorològic sempre comentem que l'àrea de climatologia és potser de les que ha fet un salt més important lligat, lògicament, al canvi climàtic, no? Històricament, les àrees de climatologia eren una mica les germanetes pobres dels serveis meteorològics,
sí.
No? Tot era més aviat predicció, lògicament. I sí que arran del canvi climàtic, els darrers 10-15 anys, doncs el focus s'ha centrat molt en fer projeccions de canvi climàtic per Catalunya, a gran resolució, per tal de traçar i donar eines per fer els plans d'adaptació, no? que altres entitats com l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic doncs ho demanden. No? Llavors sí que en aquest sentit hi ha cada cop més exigència per tenir més dades, més precises, i especialment tot el que és les projeccions de canvi climàtic.
Com veieu vosaltres el futur d'aquí a casa nostra? A la gent li interessa molt saber què passarà sobre els seus caps, no? Perquè llavors sembla que és quan agafa consciència. Uh-huh. Vosaltres què veieu que passarà a Catalunya?
Doncs Catalunya, de fet, estem en un àmbit, el Mediterrani, que és especialment sensible al canvi climàtic, especialment a l'escalfament. I el que estem veient dels darrers anys, des dels anys 50, del segle passat, és que, efectivament, el ritme d'escalfament en el nostre àmbit Catalunya és més accelerat que no pas el que es passa a nivell global. Per tant, som especialment sensibles i estem afectats per aquest fenomen. El futur que ens diuen les projeccions no són gens afalagadores. Ens marquen un increment de temperatura en funció dels escenaris cap a finals de segle XXI, que pot ser de 4 graus o fins i tot més. Per tant, és un repte que hem de ja afrontar, perquè no només ens incrementarà la temperatura, sinó també sembla que la precipitació anirà a la baixa, pot ser un 20% de mitjana. Per tant, com dèiem abans, és un punt calent des del punt de vista del canvi climàtic al món mediterrani, i Catalunya serà especialment, està especialment afectada. Per tant, quanta més informació tinguem, més dades, més definició i menys incertesa, que aquest és el repte, doncs molt millor per allò que dèiem de traçar polítiques d'adaptació efectives.
Deies això, que la precipitació es veurà reduïda un 20%, però és veritat que una de les coses que remarqueu molt és que quan plogui ho farà amb més intensitat. Tenim l'exemple l'estiu passat d'Alemanya o de fa uns quants dies d'Itàlia, de pluges torrencials, fins i tot d'alguns rècords, no?, de valors. Exacte. De registres. En el món de la predicció, no?, la gent que es dedica a fer els pronòstics del temps té un punt de por davant d'aquesta situació, perquè veu que a vegades els mapes no acompanyen, no? O costa una miqueta a fer un pronòstic molt precís, i estem parlant de situacions de salvar vides, no? D'avisar. Sí. Prou a la gent com perquè estiguin al cas i es posin en un refugi o facin el que faci falta davant d'aquesta situació. I esteu treballant en aquest tipus de pronòstic per adaptar-ho als canvis que hi ha?
Certament, això que comentes és cert. El canvi climàtic el que fa és augmentar ja la incertesa que de per si té la predicció, i més en el que dèiem el món mediterrani. És certament complicat preveure fenòmens com els del Canà o els que van succeir a Itàlia, no?, darrerament. Sí que tot indica que els mateixos fenòmens que s'havien donat en dècades passades es donaran i provocaran, les precipitacions seran més intenses i de més quantia, però és molt complicat veure quina és l'atribució, no?, del canvi climàtic en aquests increments de la precipitació. Hi ha estudis com el que comentaves d'Alemanya que han estat capaços de discernir aquest pes, no? Fins i tot deien que amb un 15% havia augmentat la intensitat de la precipitació en aquell episodi. Per tant, una de les línies probablement a recórrer és veure aquesta atribució del canvi climàtic en cadascun dels fenòmens extrems que tindrem, que ja són naturals. El nostre clima mediterrani té extrems,
sí, sí.
Especialment cap a sequera i cap a precipitacions intenses, però el canvi climàtic encara ho tensarà més la corda, no? I ens obligarà a ser encara més precisos i determinar més aquesta atribució.
I per veure tot això que passarà en un futur, també és molt important mirar el passat, no?, i tenir sèries de dades que siguin prou llargues. Aquí a Catalunya, per exemple, sempre parlem molt del Fabra o de l'Observatori de l'Ebre, però ara esteu recuperant també dades de Girona.
Sí, sí, Girona era un observatori que teníem coneixement, que havien fet durant molts anys observacions, i gràcies a un acord amb l'Arxiu Històric de Girona hem pogut recuperar aquestes dades que estaven en paper, en documents, les hem digitalitzat, les hem escanejat, i ara ja estan disponibles per tothom, i ara el repte és extreure aquesta informació, que estava parcialment ja disponible, i traçar una sèrie llarga, de més de 100 anys, perquè és de 1911 fins al 78, però després enllaça amb altres observatoris, i permetrà això que comentes, no?, encara millorar aquest coneixement del clima més a escala fina, en aquest cas Girona. I com Girona n'hi ha molts casos, eh? Catalunya té una tradició d'observació, sí, ja saps, no?, que,
sí, sí,
de segles, i cada cop que destapes una tapadora en un lloc, doncs t'apareix una altra sèrie en una altra. O sigui que és constant la descoberta de sèries, i molt venen d'observadors actuals que el seu avi ja feia observació i es posa en contacte amb el servei i diuen, no, mira, doncs aquestes dades potser us fan servei. Doncs sí, doncs sí. I és constant aquesta tasca de digitalització, catalogar, extreure aquestes dades, i bueno, és la nostra tasca, també, però és molt feixuga, però
feixuga,
molt satisfactòria.
I és útil, és molt útil per nosaltres i sí, per tota la població, no?, que acaba rebent tota aquesta informació. I per ser un dels llocs que patirà més o està patint els efectes d'aquest canvi climàtic aquí a casa nostra també és el Pirineu, i des del Meteocat ja feu una feina específica en aquesta zona, no?
Sí, de fet ja fa forces anys que estem en un projecte que coordina l'Observatori de Canvi Climàtic, l'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic, i que doncs té l'objectiu, en aquest cas un projecte concret que es diu ADAPIR, de fer un butlletí d'indicadors del canvi climàtic, és a dir, fer una radiografia de com el clima ha anat evolucionant al Pirineu. Quan parlem de Pirineu volem dir tota la serralada, no només Catalunya, sinó tot el territori, fins i tot la banda nord, i doncs fer un butlletí que ens expliqui com ha anat canviant el clima, no només amb variables de temperatura, precipitació, sinó també com estan responent els ecosistemes, sobretot els llacs, les glaceres, com s'està comportant, per exemple, la neu, i tot això doncs s'aglutinarà en un butlletí que a la primavera, si tot va bé, doncs trauríem, i amb la intenció que vagi cada any sortint. Això va lligat també a una estratègia d'adaptació al canvi climàtic que l'Oficina Pirinenca del Canvi Climàtic està fent. Per tant, el Pirineu és molt, molt sensible al canvi climàtic, i el repte és tenir una informació conjunta, no?, per tot el massís, que això sí que és una novetat, perquè sempre hi havia estudis a la banda sud o banda nord, però el fet de tenir-ne un de conjunt és molt positiu.
Doncs esperarem a que surti a la primavera aquest informe per comentar-lo, i aviam si tots plegats ens podem anar adaptant, no? Jo sempre dic que la clau del canvi climàtic és, un, intentar frenar-lo, i dos, adaptar-nos, no?, a tots aquests canvis que arriben.
I tant.
Moltes gràcies, Marc, i que vagi bé.
Gràcies.
RAC 1 i Agbar us estan oferint, amb motiu del Dia Mundial del Canvi Climàtic, el RAC 1 de pensar, amb Mònica Usat.
En el temps que tardes a escoltar aquesta falca, hem analitzat l'aigua de l'aixeta diverses vegades. L'aigua de Barcelona i la seva àrea metropolitana és una de les aigües més controlades del món, gràcies a l'esforç d'un equip de professionals que fa més de 30 controls de qualitat cada 5 minuts per garantir la millor aigua per tu i pel planeta. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Ara només a MediaMarkt, emporta't un 15% de descompte en televisors, àudio, electrodomèstics, aspiració, clima i molt més. Aprofita fins dilluns a les 9 del matí. 15% de descompte a la teva botiga i a MediaMarkt.es. MediaMarkt, fet només per mi.
Vinga, l'arrenquem.
RAC 1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten... Castells a RAC 1 a la Diada Castellera de Tots Sants des de la plaça més castellera.
La plaça de la Vila de Vilafranca torna a acollir una gran diada amb la presència de quatre colles. Castellers de Vilafranca, Capgrossos de Mataró, Castellers de Sants i Xiquets de Tarragona.
Dilluns, 1 de novembre, a les 12 del migdia, viviu en directe a la Diada Castellera de Tots Sants amb Castells a RAC 1, amb Xavi i Marí des de la plaça de la Vila de Vilafranca.
L'1 de novembre és Tots Sants, i això vol dir Castells a Vilafranca.
Esforç. records, entusiasme, intensitat, emoció amb Castells de RAC 1 des de Vilafranca del Penedès. RAC 1,
la més castellera.
Fent pinya, tots som 1. RAC 1 i Agbar us estan oferint, amb motiu del Dia Mundial del Canvi Climàtic, el RAC 1 de pensar, amb Mònica Usat. RAC 1 de pensar, amb Mònica Usat.
Davant d'aquesta situació de canvi climàtic, hi ha empreses que fa anys que tenen un compromís i Agbar n'és una. És una companyia que es dedica a la gestió del cicle integral de l'aigua i el medi ambient i que està totalment alineada amb l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU. Avui hem convidat la Dulcinea Mejide, ella és directora de Transició Ecològica i Justa d'Agbar, perquè ens expliqui tot el que s'està fent des d'allà dins. Bona tarda, Dulcinea, i moltes gràcies per venir al RAC 1 de pensar.
Bona tarda.
L'estratègia climàtica d'Agbar es basa en quatre línies d'actuació. La primera va lligada sobretot amb la reducció d'emissions.
Sí, hi ha dues palanques importants quan parlem de canvi climàtic. Una d'elles és la mitigació. Quan parlem de mitigació és poder reduir les emissions que s'estan produint en el procés. Aquesta línia la vam engegar ja fa més de 10 anys. És una línia de reducció d'emissions, com deia, basada en tres pilars. Primer, la compra d'energia verda. Tota l'energia que nosaltres utilitzem és energia que prové de font renovable, d'energia renovable. També l'eficiència energètica, tot allò que puguis fer en el procés que vagi a reduir el consum d'energia que es necessita per poder fer el tractament de l'aigua, per poder portar l'aigua també a les nostres cases. És un servei que necessita d'aquest impuls per poder arribar i poder reduir aquesta energia. I per últim, l'altra palanca que també fem servir, que potser és la menys desconeguda, és que des de l'aigua també es pot generar energia. Uh-huh. Amb l'aigua residual nosaltres podem crear energia una vegada que es fa el tractament de l'aigua i aquesta generació d'energia serveix per poder alimentar les nostres pròpies instal·lacions, amb la qual cosa fem que puguin ser autosuficients.
I Catalunya és una zona que patirà un canvi pel que fa a la manera de ploure. En parlàvem a l'inici del programa amb la catedràtica Carme Llaçat i s'esperen èpoques de sequera més llargues i més dures, però també pluges que cada cop seran més torrencials. I des d'Agbar ja esteu treballant per minimitzar l'impacte que aquestes pluges poden tenir i un exemple el trobem a Alacant.
Sí, són tot aquelles infraestructures que fan que les ciutats siguin més resilients i s'adaptin millor al canvi climàtic i que s'adaptin millor a aquests fenòmens meteorològics que estaves comentant. En aquest cas és un parc que es diu la Marjal, que el tenim a Alacant, i és un parc inundable, que el que fa és poder retenir tota l'aigua de pluja, quan arriben aquestes pluges torrencials, poder emmagatzemar aquella aigua i després, de manera controlada, poder tractar-la i poder reutilitzar-la. Amb la qual cosa tens una doble vessant. És una, la que estic explicant, amb aquest efecte de poder emmagatzemar aigua i després poder tractar-la, però també tens un parc obert a la ciutat que sempre té aigua i que suposa també un benefici cap a la ciutadania. D'oci, perquè podem veure diferents espècies ornitològiques, diferents espècies d'aus que a Alacant fa anys que no es veien.
Per tant, és beneficiós tant pels humans com pels animals i per la natura, no?
Efectivament, és una infraestructura que nosaltres li diem, és una infraestructura verda, que el que aporta són beneficis diferents a la part tècnica, que evidentment també s'assoleix.
I per promoure models d'economia circular amb solucions de residu zero, esteu evolucionant les depuradores que coneixem més tradicionals cap a una altra banda. Quin és el camí que esteu seguint?
Sí, les depuradores són les plantes de tractament que tenim de l'aigua residual. Una vegada que l'aigua s'utilitza a casa, aquesta aigua va al clavegueram, que és conegut, i després arriba a aquestes plantes de tractament, plantes d'aigua residual, que les estem transformant en biofactories. I per què biofactories? Perquè el que podem aconseguir són, des d'aquests residus, nous recursos. L'aigua que arriba, que és aigua residual, es pot tractar i una vegada tractada es pot tornar a reutilitzar. O bé va cap al riu, o bé es pot tornar a fer tractament i poder reutilitzar. Però també amb els fangs que surten d'aquesta aigua residual, que com explicava a l'inici, poden generar energia, amb la qual aquesta energia pot ser una font de subministrament, i en alguns casos és font de subministrament, i fa que la planta sigui autosuficient, que tu no necessitis una aportació d'energia perquè el propi residu està generant aquest recurs. I altres recursos que nosaltres podem tenir dels materials que arriben en l'aigua residual. I al final és anar tancant cercles, anar tancant tots els cercles que es produeixen en aquest tractament.
Tancant aquest cicle, el que aconsegueixes és aquest residu zero, no?
Correcte.
I finalment també desenvolupeu models responsables amb el clima, tracteu infraestructures, i aquí, a les Terres de l'Ebre, tenim un d'aquests exemples.
Doncs sí, són els aiguamolls del Delta de l'Ebre, i els aiguamolls serveixen per tractar l'aigua dels arrossers, uh-huh, una vegada que s'ha utilitzat, i que puguin arribar aquestes aigües netes, depurades al delta, i a més fan d'espai ornitològic, fan de reserva ornitològica. Per què? Perquè és una làmina d'aigua contínua que tenim allà en bon estat ecològic, que aconsegueix que les espècies puguin arribar allà i quedar-se. L'any passat per part de la Generalitat ens van donar com a reserva biològica de fauna salvatge aquests aiguamolls.
Per tant, vosaltres com a empresa, a part de tenir cura d'aquesta gestió del cicle de l'aigua, també mireu molt per fer coses pel medi ambient, per la natura i per cuidar tant als humans com també a la fauna que envolta el nostre planeta.
Efectivament, l'aigua no es fabrica en una fàbrica, l'aigua està a la natura i torna a la natura, amb la qual tota la part d'ecosistemes naturals, de biodiversitat que envolta les fonts d'aigua, per nosaltres són tan importants com la pròpia aigua.
Moltes gràcies, Dulcinea Meijide, directora de Transició Ecològica i Justa d'Agbar, i felicitats per tota la feina que esteu fent.
Moltes gràcies, Mònica.
RAC 1 de pensar.
Després de tot el que avui hem anat parlant en aquest espai, és fàcil deduir que quan parlem de canvi climàtic no només parlem de futur, sinó que també parlem de present. De fet, hi ha molts sectors que ja noten els efectes de l'escalfament del planeta i per sobreviure s'han d'adaptar. Avui ens centrarem en dos camps que ja queden tocats per aquesta nova realitat. El primer, lligat amb els cultius, i el segon, amb les infraestructures, amb tot el que fins ara hem construït. L'agricultura pateix directament els efectes del canvi climàtic. Augmenta l'erosió del sòl, pateix més els extrems que ens porten les sequeres i les pluges torrencials i s'incrementen les plagues. Per veure aquest impacte, avui ens centrarem en el cultiu de la vinya, que és resistent i adaptat al territori mediterrani, calorós i àrid. A Catalunya ocupa 53.000 hectàrees i genera 189 milions d'euros. Tot i això, no és impassible el canvi climàtic i els estudis científics demostren que els efectes d'aquest canvi estan alterant el procés de maduració del raïm, el fan més vulnerable a les plagues i, la cosa que fa més por, ja en dificulten el cultiu d'algunes varietats. Davant d'aquest escenari, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA, i el Centre de Recerca en Ecologia, el CREAF, dos centres de recerca catalans, dirigeixen els esforços a trobar solucions a aquest problema i convertir la vinya en un embornal de diòxid de carboni de l'atmosfera. El Robert Sabé, investigador emèrit de l'IRTA i professor d'Ecologia de la Universitat Autònoma, ens explica de quina manera el canvi climàtic afecta les vinyes.
Els canvis de la vinya s'han degut a que és un conreu especulatiu, i això no és un sentit simplement econòmic. És un conreu que està pensat, podríem dir, pel gaudi, perquè hi ha una sèrie de persones que l'aprofitin. És a dir, en els anys 60-70 es van plantar unes determinades varietats, pensant en un mercat molt més obert, molt més europeu, molt més francès, inclús podríem dir molt més turístic, i ara hi ha com una recuperació de les varietats ancestrals, o inclús m'atreviria a dir no tant el valor ancestral, sinó varietats que siguin més pròpies del clima mediterrani. Val? Per tant, és una variació que pot haver-hi. I això ens provoca canvis, sens dubte. Si jo sóc una persona més europea, passaré més calor, si sóc una persona més mediterrània, passaré més fred, dependrà de la situació. Això és el que ens està passant amb les varietats. Hi ha una cosa que tothom es dona compte, que són els canvis en la fenologia, els canvis en què les fulles cauen més tard, estem a Tots Sants i encara hi ha fulles, o ens surten abans, les floracions són en moments diferents, i això genera no sintonies entre la floració i determinats organismes, que poden ser doncs, insectes, etc., que puguin ajudar o malmetre aquest conreu. Les maduracions són diferents, en quant al moment que comencen i acaben, però també la rapidesa en què es produeixen. I una cosa que els meteoròlegs dieu molt, que són les famoses nits tòrrides i tropicals. I que us centrem molt amb les persones, i sens dubte són molt desagradables. Però això tenim que pensar que passa igual amb les plantes. A la nit és quan hi ha la respiració vegetal amb més intensitat, quan es genera els metabolits importants, que ens donaran sabors, aromes, colors, i això queda absolutament canviat. Canviat, aquest és el punt clau. No malmès, canviat amb les noves condicions ambientals. És a dir, tenim vins amb un contingut de sucres molt alt, el pH més alt, i això el que ens dona són unes característiques d'aquest vi, quan el tastem, diferent. És millor o pitjor? Dependrà del gust del consumidor i dependrà també de la tipologia de bodega que podem fer.
I aquesta afectació no serà igual a totes les zones vinícoles del planeta. El Robert ens aclareix qui se n'endurà la pitjor part.
Aquest any es va publicar el primer informe del canvi climàtic a la Mediterrània. I no es va fer, podríem dir, per un sentit regionalista, sinó es va fer perquè és un punt calent del món. El Mediterrani serà un dels punts que més s'escalfen i, consegüentment, més canvis hi haurà. Per què s'escalfa? Pues perquè estem rodejant un mar molt petit, que és com una bassa, i s'escalfa molt, i això genera tota una sèrie de circumstàncies molt especials. Per tant, un dels punts del món que més problemes passarà és el món Mediterrani. Això ens dona una primera... ho apuntaríem i ens donaria una primera potencial solució. Si seguim mirant a França, cada vegada tindrem més problemes perquè l'agronomia francesa és una agronomia més atlàntica, val? I, per tant, amb unes condicions d'aigua diferents a les nostres, potencialment millors. Val? Ara bé, si mirem Califòrnia, si mirem Austràlia o si mirem Xile, podríem mirar també Sud-àfrica, però si mirem aquests grans paquets de països, trobarem, podríem dir, ja les potencials solucions.
I una de les mostres clares que alguna cosa ja va canviant és el moment de la verema. S'ha vist alterat els últims anys?
Les mares de Déu i els sants no s'equivoquen mai. Per tant, si anem a la festa major i ja han veremat, senyal de que podríem dir que el que ens ha canviat és la fenologia del conreu. I això és el que està passant. Se'ns estan adelantant vàries setmanes, estem arribant al mes d'avançament en quant a la collita d'algunes varietats. I això no és tan sols una anècdota, la que he dit de respecte a la festa major. Això també representa un altre canvi de logística en quant als moments en què collíem. Estava tot com molt especificat. Primer la varietat A, després la B, això entrava a la bodega, entrava a la premsa, etc, etc. I això ara se'ns assolapa. I això genera problemes logístics, de com gestionem aquesta entrada de moltes varietats amb un marge de temps molt curt.
Davant d'aquest nou escenari, el món del vi s'ha hagut de posar les piles per començar a adaptar-se a la nova situació. I de quina manera ho ha fet? El Robert ens ho explica.
El sector de la vinya possiblement és el que s'ha posat abans les piles davant del problema. És un lloc brutalment de secar i, a més, que tenen que treure valor afegit al producte. No podem anar a quilos. Tenim que anar a un determinat concepte de qualitat. Per tant, sí que s'estan fent coses. És molt visible en algunes bodegues que s'han convertit en bandera d'aquesta lluita contra el canvi climàtic, però inclús en bodegues petites o cooperatives. Hi ha tota una sèrie d'estratègies que s'estan fent. S'ha generat l'Observatori de la Sequera del Penedès amb una mentalitat de mirar-se d'extrapolar la resta del país. De fet, també a Baixa Terres de l'Ebre també hi és, però és en un món de secà, en el que gràcies al servei meteorològic, les seves dades i tota una sèrie de balanços que fan amb l'aigua que hi ha al terra, setmanalment s'ha vist als pagesos de la reserva d'aigua que els hi queda. I així els pagesos poden decidir si poden, si no poden, si treuen raïms o no en treuen, si llauren o no llauren. Fixi's que hem estat parlant de qualitats de vi, i moltes vegades la qualitat va associada a una determinada varietat. Si canvio la varietat, canvio moltíssim la tipologia del vi. En canvi, si canvio el clon, no estic canviant la tipologia del vi, sinó que estic posant un material que sigui molt més resistent. I, per tant, puc seguir produint, entre cometes, el mateix producte, amb unes petites canvis, però no amb un canvi radical de varietats. Això és un altre punt en què s'ha treballat moltíssim. I, per últim, hi ha una estratègia, que ara se li diu agricultura regenerativa, que és tractar-nos de fixar en una part que moltes vegades ha sigut despreciada per la tecnologia, que és el terra. Què vol dir això? Que ara estem tornant a incorporar matèria orgànica, estem tornant a incorporar uns sistemes de llaurar i uns sistemes de plantar sobre la vegetació que incrementem el carboni. Això pot tenir una política de mitigació, el canvi climàtic, però en té una molt clara, és la retenció d'aigua.
Davant de la pujada del nivell del mar o d'unes riuades i torrentades que cada cop seran més freqüents, també toca donar un cop d'ull a les infraestructures, a tot el que hem construït a prop del mar o de rius i rieres i que corre perill. L'increment del nivell del mar és indubtable i la costa catalana també l'està patint. El Joan Manuel Vilaplana, director de l'Observatori del Georisc del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, ens explica quines seran les primeres afectacions al nostre país.
El canvi climàtic, un dels efectes en les zones litorals més importants, és increment del nivell del mar, progressiu. Aquest increment del nivell del mar anirà ocupant cada cop més el que ara coneixem com a línia de costa, que en la major part del nostre territori és on són platges, en les zones de costa rocallosa, de costa amb penya-segats, com pot ser el Cap de Creus, alguns sectors de la Costa Brava, com pot ser les costes del Garraf, doncs aquest efecte no tindrà a curt termini les mateixes conseqüències que tenen en les costes baixes, en les costes sorrenques, és a dir, en les platges. També són els llocs on l'ocupació és diferent, l'ocupació que hem fet d'aquestes costes.
La nostra costa té un sistema natural per redistribuir sediments, però la mà de l'home ha modificat aquest procés. Per tant, al canvi climàtic hi sumem el provocat per les persones.
Aquest dèficit sedimentari, per causes antròpiques, no per causes climàtiques, el que fa és que de per si ja ens perjudica el creixement natural de les platges. Si a més hi afegim el fenomen natural d'increment del nivell del mar, on els temporals de llevant cada cop arribaran més endintre, sumarem el dèficit d'aports sedimentaris necessaris per mantenir les platges, a l'acció erosiva d'aquests temporals, que cada cop hi hauran onades que arribaran més endins, amb la qual estem perdent aquestes platges. No només estem perdent aquestes platges, sinó que les infraestructures costaneres, urbanisme molt proper a la costa, carreteres i línies de tren, estic pensant en la R1 de Rodalies a Barcelona-Mataró, passejos marítims d'usos, que n'hi han moltíssims en la majoria de municipis del litoral català, doncs tots aquests es veuen, s'han vist ja afectats els darrers anys en diferents temporals, a fenòmens de destrucció.
I davant d'aquesta situació, l'única cosa que podem fer és adaptar-nos. El Joan Manuel Vilaplana ens explica quina seria la manera.
La primera qüestió és buscar sistemes perquè les platges retornin a la seva situació el més natural possible. No pararem l'increment del nivell del mar. Per més que es mitigui dintre de les polítiques d'emergència climàtica el possible escalfament global. Hem de desocupar espais. I desocupar espais, jo deia una vegada la paraula deconstruir, que no és el mateix que destruir i que enderrocar, que això doncs és molt dur, dit així. De construir vol dir, primer, construir diferent en aquestes zones amenaçades i reconvertir determinades infraestructures, algunes desplaçar-les, algunes passar-les de dures a toves, penso en els passejos marítims, i d'aquesta manera, si entrem cap a l'interior moltes d'aquestes infraestructures, donarem espai perquè les platges puguin ser una mica més grans.
Aquí tenim alguns exemples d'adaptació, però caldrà anar més enllà per superar aquest canvi climàtic.
RAC1 i Agbar us estan oferint, amb motiu del Dia Mundial del Canvi Climàtic, el RAC1 de pensar, amb Mònica Usat.
En el temps que tardes a escoltar aquesta falca, hem analitzat l'aigua de l'aixeta diverses vegades. L'aigua de Barcelona i la seva àrea metropolitana és una de les aigües més controlades del món, gràcies a l'esforç d'un equip de professionals que fa més de 30 controls de qualitat cada 5 minuts per garantir la millor aigua per tu i pel planeta. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Ara només a MediaMarkt, emporta't un 15% de descompte en televisors, àudio, electrodomèstics, aspiració, clima i molt més. Aprofita fins dilluns a les 9 del matí. 15% de descompte a la teva botiga i a MediaMarkt.es. MediaMarkt, fet només per mi.
Arriba l'elegància contra el fred. La Vanguardia et porta la col·lecció de pashmines del Potro. 6 dissenys reversibles amb estampats i colors diferents perquè els llueixis aquesta tardor. Primera entrega, pashmina Orient Blue, per només 9,95 €. Aquest cap de setmana, amb La Vanguardia.
RAC1. Tots som 1. RAC1 i Agbar us estan oferint, amb motiu del Dia Mundial del Canvi Climàtic, el RAC1 de pensar, amb Mònica Usat. RAC1 de pensar, amb Mònica Usat.
El programa d'avui el començàvem escoltant veus de diferents persones de diverses edats que ens comentaven allò que pensen del canvi climàtic. Les generacions més grans han viscut bona part de la seva vida sense sentir a parlar de canvi climàtic, però, en canvi, els més joves, des que tenen ús de consciència, saben que el nostre planeta pateix aquest problema. I avui hem convidat dos joves per parlar-ne. Per una banda tenim la Carlota Bruna, un referent pels joves d'avui en dia, una persona que fa més de 3 anys que parla de natura, de dietètica, de sostenibilitat, i ho fa a través de YouTube i sobretot Instagram. I també ens acompanya el Joan Gribé, que és ambientòleg, influencer, també és comunicador i còmic. Bona tarda a tots dos.
Bona tarda, gràcies per tenir-nos.
Hola, bona tarda.
En quin moment decidiu entrar vosaltres dins del món de la comunicació per internet per parlar d'aquests temes, per invertir esforços en consciència, sobretot l'entorn de la salut de la nostra Terra?
Jo estudia ciències ambientals i en aquest procés doncs, vaig entendre que la forma d'arribar més ràpid a més persones amb els conceptes de divulgació científica o conscienciació ambiental havia de ser internet. També era l'entreteniment que jo més consumia i vaig dir, home, tants vídeos, tants youtubers, tantes històries, potser podem divulgar alguns valors que difonguin el respecte amb el medi ambient. Però tot i així, res a veure amb el que fa la Carlota Bruna. Vull dir, jo faig un hi-ha-ha, vull dir, a nivell estudiant pues, vaig fer coses teòriques, però no, el meu exemple no és el, com el de la Carlota, que tot el dia com, té això com la seva línia editorial. Jo faig més risa que no pas divulgar.
No, però també serveix perquè molta gent t'escolta a tu perquè vol entreteniment i també informació sobre això. En el meu cas, va començar sobretot quan vaig començar a veure les notícies a la tele de canvi climàtic i ningú em deia què havia de fer jo, o sigui, què podem fer com a persona, i era una impotència horrible que me'n recordo estar a casa i dir, ostres, és que què faig ara? Perquè tinc moltes ganes de fer alguna cosa, segur que podem fer alguna cosa. Aleshores vaig començar a llegir a la Jane Goodall, que per mi és un referent com a de conscienciació sobre el medi ambient, la natura, cuidar dels animals, etc. I ella sempre deia que tenim un poder com a persones de fer alguna cosa, encara que sigui petita, i la suma d'aquestes accions doncs pot fer alguna cosa molt gran, no? Que és el que estem intentant ara, conscienciació sobretot com diu el Joan, per internet. I aleshores és el que em va animar a començar a canviar una mica el discurs de les meves xarxes socials, que abans eren més de divulgació de qualsevol cosa, el que he menjat avui o que havia fet durant el dia, que al final no li importa a ningú, pues, utilitzar aquestes xarxes socials per a algo positiu. I aleshores aquí la resposta va ser increïble, o sigui, moltíssima gent volia escoltar més, volia saber què podia fer, i això em va donar molta esperança també, de veure que hi havia molta gent amb moltes ànsies de fer algo pel planeta.
Per tant, potser tu, Carlota, fas servir més els consells, no?, per conscienciar aquesta gent, i tu,
exacte,
Joan, la part més d'humor, podríem dir, no?, per atrapar aquesta gent i que vegin el discurs.
Sí, perquè jo una cosa que tinc molt interioritzada és que penso que és molt més important i molt més útil suggerir que dir. Que dir les coses també està molt bé, dir-li a la gent com quina és una dieta ambientalment respectuosa, una dieta del futur, com és en el cas del veganisme, està molt bé, però jo crec que anar suggerint coses també és molt interessant. Anar dient, vale, me'n vaig amb els meus col·legues a jugar a fet i amagar el bosc. I en aquest vídeo de jugant a fet i amagar el bosc, que ens ho estem passant molt bé, cadascú de nosaltres porta una bossa d'escombraries i després del vídeo es veu com cadascú porta la bossa plena o ja hem agafat residus del bosc, saps? En aquest moment jo penso que això és una cosa que no li estàs dient a la gent, ei, anem tots a agafar escombraries d'un entorn natural, però sí que ho suggereixes. I per això com és una cosa que jo podia fer al contingut d'entreteniment, però també hi havia una miqueta de fondo, doncs tenir una conducta ambientalment respectuosa.
Jo crec que, primer de tot, el que he dit de suggerir i explicar consells, jo crec que es complementen les dues coses molt bé. No crec que una cosa sigui tregui l'altra, perquè crec que també els dos, que jo he estudiat nutrició i dietètica i ella ciències ambientals, jo em centro més en l'impacte que té la nostra dieta. Sento que molts cops la informació científica es queda molt, no?, a les revistes científiques, als llibres i tot això, i jo crec que és molt important explicar-ho, que, o sigui, molta labor com la que fas tu, que tu estudies pues, tota la ciència de la meteorologia i que intentes explicar la informació científica a la gent, que al final és on 100%. Està el coneixement i s'ha de traslladar a la població en consells pràctics i coses que realment funcionen. I, òbviament, no està tot a la mà del ciutadà, òbviament, perquè ojalà, però no, o sigui, s'ha de votar les persones correctes, s'ha de fer polítiques governamentals molt importants, ara la COP26 aviam com va, totes aquestes coses, però també tenim un poder molt important com a persones, i ja s'ha vist, canviant el que mengem és una reducció molt gran, encara que sigui persona a persona, i bueno, queda molta feina per fer i tenim poc temps,
sí,
però farem alguna cosa. Sí,
exacte.
Sí, exacte.
Com veieu el vostre entorn, la gent més jove? Tenen la capacitat o les ganes d'actuar? Els veieu impotents? Els veieu actius, despreocupats? De quina manera la gent de 20 a 30 anys estan ara mateix?
La gent, jo crec que tenen molt clara la seva situació i la situació del planeta, perquè els hem anat dient molt. Segur que hi ha entorns que no, però majoritàriament la nostra generació té bastant assumit que, vull dir, que hi ha coses que fan els nostres pares que no estaven bé, tenen, bueno, que no és que no estiguin bé, sinó que no és el correcte pel planeta, però també com que la situació està tan crispada a nivell de que la majoria de la gent no té una feina que li agradi, la majoria de la gent encara viu amb sons pares perquè no s'han pogut emancipar, arriba un punt que realment no tens tanta força com a individu. O sigui, si tu vius amb la teva parella o vius amb els teus col·legues, sí que pots decidir si recicles o no recicles. I és una decisió que és teva. I tu la prens i recicles, perquè ets una persona que t'han educat amb això. Però quan vius a casa dels teus pares, recicles perquè ho fan ells o fas el que vas a remolc.
Però també pots ser actiu a casa i ser tu qui fa canviar aquesta manera de fer, no? En comptes d'anar a remolc dels teus pares, ser tu qui consciencia que això... tinc entès que moltes famílies està passant, no?
No, des de 100%. 100%.
És xungo, per això jo ara seré per tu, Carlota, que serà un exemple totalment diferent, però jo recordo quan vaig treure el tema de la carn a casa i dic, mama, papa, hauríem de reduir el consum de proteïna animal, no pot ser que per esmorzar em donis una mica de bacon per dinar una hamburguesa i estiguem sopant botifarra, no et dones compte que no cal tot això, i era una disputa que acabava malament, com enfadats, i jo no sóc una persona que sigui vegana, però en aquell moment deia, ei, però hem de reduir, no pot ser que mengem això. I cada vegada acabava discutint. I llavors ja va haver-hi un moment que vaig dir, bueno, deixo estar això perquè és que era
però,
com
enfadar-nos. Però Joan, tu creus que si els teus pares, o sigui, jo me'n recordo quan em vaig fer vegana, la meva mare em va dir, vale, perfecte, però tu fas tu. O sigui, no em facis cuinar a mi, no em facis cuinar a mi res per tu especial. I això jo crec que no és excusa, també. O sigui, jo crec que si aprenem a cuinar una mica ens ho podem muntar, no? I el que has dit dels pares també, que anem una mica remolc, jo crec que totalment al contrari. O sigui, totes les recollides de plàstic que he fet, les xerrades, quan he anat a firmar els meus llibres i tot això, eren els nens que arrastraven els seus pares i que els pares em deien, però no saps la quantitat de pares de dir... Els meus nens m'estan canviant, o sigui, gràcies a la meva nena que t'escolta tu o que llegeix aquest llibre d'aquesta persona que està escoltant tot, o sigui, m'està canviant a mi i a mi m'està passant amb la meva pròpia família també, amb la meva família, la meva parella, vull dir, crec que aquesta, o sigui, hi ha també gent que va a remolc segur, però que hi ha una generació molt gran i molta quantitat de persones que està canviant els seus pares.
No sé si has convençut el Joan o si aviam intentarà ja fer alguna cosa en un futur.
No, però estic d'acord que realment ara la gent jove, que és la gent que té més informació, pot arribar a transmetre tota aquesta informació, però dic que són coses que són complicades de fer, que val la pena, Hi ha entorns i entorns. Hi ha pares que tenen més ganes d'escoltar els seus fills, hi ha pares que no en tenen gens.
Clar, òbviament. I depèn de l'entorn que estiguis, evidentment. Hi ha gent més conscienciada i després estàs amb un altre grup de persones i dius, ostres, no estem fent...
No entienden
fent...
nada.
Sí. Falta molta feina.
I si sortim una miqueta fora de casa i el que podem fer nosaltres, a vosaltres què us preocupa més davant de l'escalfament global, davant de les situacions que tindrem en un futur? Per exemple, a nivell meteorològic, doncs sabem que aquí a casa nostra ens n'anem extrems, no? Si ara tenim sequeres i tenim pluges torrencials, en un futur les pluges encara seran més torrencials i les sequeres encara seran més llargues i més extremes. Si mireu el futur en general del planeta i tots aquests efectes que podem tenir, n'hi ha algun que us porti de cap especialment?
A mi el que em preocupa més és que pateixin els que realment no ho han causat. Això és el que a mi em mou més d'això, que molta gent que no ha causat el canvi climàtic, al final ho fem als països rics, no? Pues, que ho pateixin gent que no està fent-ho. I això és el que em fa més ràbia i el que em fa
sí,
més por.
És el més terrible.
Sí.
Perquè les zones més equatorials, que són les zones que s'han desenvolupat menys a nivell d'indústria i a totes aquestes històries, són les que patiran més l'augment en el nivell del mar i tenen com zones que són que tenen una activitat sísmica que ja estan putejats i que possiblement s'estan recuperant d'unes coses que passen perquè en aquest planeta passen coses i a part vindran totes les coses amb un origen antròpic que qui més ho patiran seran aquestes zones del planeta. És tristíssim. I també tots els animals que ja ens
òbviament,
han encarregat
òbviament.
Moltíssimes espècies, doncs que seguirem per aquest camí. Bueno, segur que ja no ens... Vull dir, ja no farem una extinció tan grossa com la que hem fet, perquè és que ja no en queden tantes com n'hi havia.
I per revertir aquesta situació i per acabar, si haguéssiu de donar algun consell als oients que ens estan escoltant avui, com a persones, doncs, influencers que sou a les xarxes socials, quin consell donaríeu?
Jo els diria que intentessin ser persones felices i tenir com una conducta ambientalment respectuosa i que intentessin predicar amb l'exemple, però que siguin... O sigui, el de ser feliços no ho dic com que riguin molt ni això, sinó que intentin doncs estar bé amb l'entorn, estar bé amb elles mateixes i anar fent les coses que puguin, però que tampoc s'angoixin molt perquè al final no t'entristeixis cada dia perquè vegis que va augmentant la temperatura del planeta o que el diòxid de carboni segueix o que ara hi ha una desgràcia perquè hi ha un petroler que s'enfonsa o tot això. Si som conscients de totes les coses que podem fer, algo podrem fer, encara que sigui molt difícil. Però si ho deixem estar i diem, bueno, escolta'm, tot això, com a vegades penso jo, no servirà de res, segur que tot anirà pitjor.
Doncs jo com a nutricionista diria que el poder, bueno, diria, jo crec, i a més és el que diuen els estudis, que el poder de la nostra dieta té moltíssim. Aleshores, consumir més vegetals, menys carn, menys productes animals, més aliments de temporada, de proximitat, i després també reduir molt el desperdici alimentari a casa. Jo crec que començar per aquí és una molt bona idea. Òbviament s'han de fer, com això que tu dius, de conductes ambientalment respectuoses, ja sigui pues, no, quan te'n vas de viatge pues, intentar agafar més el tren que l'avió, pues, l'energia de casa, si pots canviar-la per una renovable, etc. Però jo crec que el poder de la dieta és algo que fem molts cops al dia, que es pot canviar molt fàcilment simplement canviant una miqueta els hàbits i que té algú amb molt impacte.
Mireu documentals.
Sí, òbviament informar-se molt, sí, informar-se és bàsic.
Doncs informar-se i escoltar aquest programa també.
També,
avui, òbviament. Amb tots aquests consells ens quedem i moltes gràcies, Carlota Bruna i Joan Griver, per ser avui aquí amb nosaltres i continuem amb aquesta tasca divulgativa, que la veritat és que entre tots jo crec que farem força i ajudarem una mica a agafar més consciència. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Fet un repàs de tot el que el canvi climàtic ja ens està portant avui en dia i el que podem esperar de cara al futur. L'escenari que se'ns presenta serà molt diferent en funció de la nostra actuació. Dilluns comença a Glasgow la conferència de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, la COP26, que es fa cada any des del 1995. Una trobada que pretén ser més ambiciosa que les anteriors i on es discutirà de quina manera es poden reduir les emissions i com els països rics ajudaran els pobres a adaptar-se al canvi. Frenar i adaptar-se. És aquí que trobem la clau de l'èxit davant d'aquesta situació.
RAC1 i Agbar us han ofert el RAC1 de pensar amb Mònica Usart, amb motiu del Dia Mundial del Canvi Climàtic.